Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Canal 20, Ràdio Lèrdola presenta Rhythm is an Answer, el teu programa de música Remember. Tots els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Answer amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Xxxt! Silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo.
Tots els dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, l'Havanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio.
M'agrada la tramuntana.
Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on l'Havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquesta segona hora de programa l'arrenquem, com bé sabeu, parlant d'actualitat i reservant un espai a conèixer aspectes molt diversos de les nostres comarques. Avui dediquem l'espai a conèixer el cicle de biblioteques AMDO, amb denominació d'origen, que durant aquest mes d'octubre aterra a la capital del Cava. Per descobrir-ne tots els detalls, tornem a Ràdio Sense Dormir. Eli, explica'ns.
Doncs temps ara per parlar de literatura, però per fer-ho com gairebé tot el que fem aquí a Sant Sadurní, per maridar-ho amb el nostre producte estrella, per maridar-ho amb cava. Coneixem aquest cicle de biblioteques AMDO i, com dèiem a la introducció, s'instal·la aquí Sant Sadurní durant tot aquest mes d'octubre, i per conèixer a fons aquesta iniciativa que arriba enguany a la seva setena edició, amb la que parlem ara és amb la Glòria Bricoliller, la directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Glòria, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
Et donem la benvinguda un altre cop al Penedès en xarxa, sempre encantats de que puguis passar una estoneta amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-nos, tot un plaer explicar el que fem i que tothom en pugui gaudir.
Abans d'entrar una mica en matèria d'activitats, que segurament la gent que ens escolti vol saber, no?, que què es cou i què maridem una miqueta aquesta literatura, aquest cava d'aquí de Sant Sadurní, però perquè ens fem una miqueta la idea, per si algú no sap què és aquest cicle de biblioteques AMDO, que no només aterra aquí Sant Sadurní, sinó que és un cicle que es fa a tota Catalunya, que de fet a altres municipis del Penedès, com és el cas de Vilafranca, o municipis fins i tot del Baix Penedès, com el Vendrell o Calafell, també participen en aquest cicle de biblioteques amb DO, ells amb un altre DO, per això. Com els hi podem explicar què és aquest cicle de biblioteques amb DO?
És una proposta que sorgeix el 2013 des del Departament de Cultura de la Generalitat, des del Servei de Biblioteques, i ens proposen a totes les biblioteques del país, de Catalunya, que com que hi ha 12 denominacions d'origen i 12 mesos, proposen que cada mes una denominació d'origen organitzi activitats al voltant de la literatura i del vi, de la literatura i el cava. Llavors, doncs, per exemple, el mes de gener pot ser biblioteques en denominació d'origen Alella, al març biblioteques en denominació d'origen Terra Alta, per exemple. Llavors, cada denominació d'origen s'organitza amb les biblioteques del territori, fan una sèrie d'activitats i conviden els cellers. En el cas de Sant Sadurní, el primer any ho vam fer el desembre, perquè tot just ens va agafar allò bastant molt poc temps per preparar-ho, però des de l'any següent, des de l'any 14, ja vam demanar que si ens podien intentar guardar el mes d'octubre, perquè ja sabeu que l'octubre, un cop s'ha acabat la collita, la verema, doncs comença l'època forta de treball, de venda, de difusió del producte estrella de Sant Sadurní. I des de fa 6 anys, llavors, doncs, la biblioteca Ramon Bosch de Noia, durant tot el mes d'octubre, doncs fa real aquest encàrrec que ens van fer des de la Generalitat, que és maridar la literatura i el cava, els vins, les lletres, les arts, per a tots els públics, no només per adults, sinó per nens i per joves, i ens agrada molt perquè creiem que funciona bé.
Arriba, com dèiem, a aquest mes d'octubre, en aquest període de que acaba la verema, període en el que també el primer cap de setmana del mes d'octubre, aquí a Sant Sadurní, celebra el cavatast. Per tant, és un període idoni, període clau, no?, per fer aquest cicle aquí, a la capital del cava.
Sí, diguéssim que avui estem una mica ressecosos del cavatast, també estem enmig de la setmana del cava i també hi va haver el cava shopping, o sigui que el que fa Sant Sadurní és volcar-se amb tot el tema del cava, i cadascú, des del seu punt de vista, doncs les botigues munten aparadors especialitzats, no?, una mica per acompanyar totes aquestes festes, i creiem que sí que és molt bona època per fer-ho, perquè és una època que Sant Sadurní, en la qual Sant Sadurní rep molts visitants, i ens hem d'obrir i hem d' aprofitar-ho.
I una altra cosa interessant a dir, no?, és que comentaves les denominacions d'origen, a les biblioteques que hi ha, que de denominació d'origen se'ls dona l'encàrrec, no?, de potenciar aquesta biblioteca amb la seva DO. En el cas de la denominació d'origen cava, és Sant Sadurní. Clar, no són moltes biblioteques, és la biblioteca de Sant Sadurní.
Sí, aquest any Masquefa s'ha volgut afegir al projecte per començar per primera vegada, i Sant Sadurní, clar, nosaltres vam dir ens toca, però no només ens toca, sinó que ens ve molt de gust que ens toqui, perquè nosaltres la biblioteca ja fa 20 anys que existeix. Doncs hem de pensar que 7 anys enrere la veritat és que fèiem molt poquetes coses relacionades amb el vi i el cava a la biblioteca, perquè ens semblava, doncs, que era una cosa que s'havia de pensar molt de temps, i vam dir, ara és el moment, no? I és normal, clar, estem sols, però molt ben acompanyats.
Ara, no, deies que fa 7 anys es feien molt poques coses amb cava, ara se'n fan moltíssimes, i de fet, cada any en aquesta aposta de biblioteques amb DO, s'aposta per una cava del municipi, s'aposta per una cava d'aquesta DO, enguany cava Fontpinet.
Sí, i ho diem amb un somriure als llavis, perquè ens fa moltíssima il·lusió, moltíssima il·lusió. Ara, tiro una mica enrere, no és que no s'hagués fet res, perquè el cicle Poesia a les Caves fa molts anys que es fa, i ha estat un maridatge excepcional de literatura i caves, i realment, olé per aquest projecte que fa Cultura i el Santi Borrell. Vull dir que trenquem una llança pel Poesia a les Caves, eh? Atenció! Però sí, tirant endavant, estem molt contents d'haver convidat, va ser la cava que vam trucar a la porta des d'un bon principi, i també des d'un bon principi ens van dir que sí, la família Font Morera, encapçalada per l'Olga i la Mireia Font. La veritat és que van estar molt contentes, coneixien el projecte, perquè clar, la gent de Sant Sadurní ja fa 7 anys que sap com va, no? I molt contents, i sí, aquest any és un cava completament diferent, i estem encantats i encantades de la vida de tenir una novetat, com aquest any ens presenta Fontpinet.
Sí, un cava rosat, això ja podem dir, eh?
Sí. La veritat és que supercontents. Quan l'Olga ens va dir, havíem pensat en un producte eco que tenim, perquè ells treballen en biològic, havíem pensat en un Pinot Noir, un Reserva, rosat, i vam dir, i tant que sí! I tant que sí, i l'hem tastat aquests primers dies de cicle i estem molt, 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 molt satisfets, i si veniu a la biblioteca i el proveu ja veureu que està boníssim.
Sempre, Glòria, és una mica l'aposta per grans caves, no? No per un cava, sempre per Brut Nature, però a més normalment són reserves, o sigui, sí, són caves de qualitat. Sí.
És que anem a veure, Sant Sadurní, evidentment hi ha tot tipus de cava, jo no hi entenc, jo sóc bibliotecària, però m'agrada molt veure'l, o sigui, com a consumidora sí que tinc coses a dir. I normalment una cava de Sant Sadurní, quan fa una activitat a Sant Sadurní, no pot presentar qualsevol cosa, Eli, a presentar amb l'artilleria pesada, i normalment tenim la gran sort de que les caves que col·laboren amb aquest tipus de cicles presenten caves bons, i la veritat és que no ha sigut gens difícil trobar caves bons a Fontpinet, perquè fa molts anys que funcionen, s'ho prenen molt seriosament, i crec que ha sigut una bona aposta. I sí, normalment els caves que han precedit Fontpinet, i espero que els que continuïn després, siguin tan bons com aquest, perquè crec que la gent li ve de gust presentar la cara més bonica de la seva cava, i realment aquest cava és molt bo, molt bo.
No només és bo, sinó que m'explicaves a fora de micros que a més l'ampolla és com molt maca, molt cuqui, no?
Sí, aquest any apostem pel brilli-brilli. Aquest toc femení, aquest any, molt empoderades totes. Es nota que a Fontpinet hi ha una mà amb molt bon gust. Bé, sembla que estigui fent aquí propaganda d'una marca comercial, però en realitat és una estreta col·laboració, eh? I sí, aquest any l'etiqueta té relleu, amb unes brillantors de color rosa, que és molt divertit, la veritat. I la xapa, que també ens fan una xapa commemorativa, també és molt bonica i molt elegant. Llavors, cada any, quan col·laborem amb un cava diferent, doncs nosaltres ens agrada explicar qui són, com funcionen, i aquest any, doncs, amb moltes ganes de treballar amb ells, sí, sí.
Amb aquest, ara he buscat el nom perquè no em vull equivocar.
És que és molt llarg, és llarg, eh?
Amb aquest cava Brut Nature Rosat Pinot Noir Reserva Ecològic.
Sí, tot és important, eh? Brut Nature, Rosat, Pinot Noir, Reserva Ecològic. No ens podem deixar res perquè tot és important. Sí, sí.
Sí, sí. Doncs amb aquest cava maridem tot un seguit d'activitats que ja van començar dimecres passat, la setmana passada, amb aquest pujar el taló del cicle, no només amb això, sinó també amb la inauguració de l'exposició que hi haurà durant aquest mes a la biblioteca, i important, amb l'entrega, amb aquest premi del 5è Premi Celler de Lletres, que perquè és important en aquest mes, doncs perquè el premi justament versa sobre literatura relacionada amb el vi, amb el cava, amb la vinya. No, Glòria?
Així és, des de fa 5 anys l'Ajuntament de Sant Sadurní convoca un premi literari. Es tracta de novel·la curta de menys de 100 pàgines, escrita en català, una novel·la que pot ser policíaca, romàntica, pot ser un drama, pot ser històric, pot ser el que es vulgui, diguéssim, el gènere és indiferent, però la temàtica, el fons, el moll de l'os de la novel·la, ha d'estar íntimament lligada amb el vi, amb el cava, amb el celler, amb la vinya. I llavors les bases es treuen aproximadament al mes de gener. A partir del mes d'abril els escriptors ja poden començar a lliurar els seus originals per correu, i durant l'estiu el jurat es reuneix, delibera, al setembre es fa la reunió final i a l'octubre es lliura el premi. I sí, sí, la setmana passada vam tenir el goig d'anunciar qui era l'obra guanyadora, que és Rabassa Morta, de l'Helena Olesa. Sí, sí, molt contents, molt contents.
No sé si com a jurat, perquè tu formes part d'aquest,
sí,
jurat.
Sí, em passo l'estiu llegint novel·les de vins i caves, o sigui, imagineu-vos, és un bon estiu, de veritat.
Has pogut llegir el llibre, aquest llibre guanyador, què tal?
Sí, 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 la veritat és que...
Has fet una mica d'espoiler?
Sí, a veure, està molt bé, perquè podem dir que és una escriptora novell, és una persona que per la seva feina fa molts anys que escriu, però és la primera vegada que s'ha llançat a escriure ficció. Tenia molt clar la Maria Elena que volia fer una ficció sobre què suposava els contractes de Rabassa Morta al Penedès, de finals del segle XIX, principis del segle XX, què passa amb la irrupció de la filoxera i quina és la situació que es dona en el moment que el terratinent està a punt de revocar el contracte de Rabassa Morta amb les persones que en aquell moment arrendaven la vinya. I realment és la història d'una família, des de finals del XIX fins a principis del XX, l'aventura del viatge d'una part de la família que se n'ha d'anar a França, les dones que es queden aquí a la vinya i el celler per tirar endavant l'economia familiar, i què passa en el moment que està a punt de vèncer aquest contracte de Rabassa Morta. És un tema que s'ha tractat molt poc S'ha tractat a nivell històric, però molt poc a nivell de ficció. I crec que un dels punts més forts d'aquesta novel·la, que de moment es diu Rabassa Morta, que no sé com es dirà, perquè a partir d'aquí comencen les converses entre l'autora, la Maria Elena Olesa, i l'editorial, que és Edicions Saldonà, a partir d'aquí comença el procés d'edició real per acabar-lo publicant a principis del 2020, però fins ara es diu Rabassa Morta i a mi m'encanta el títol. I com a jurat puc dir que les 6 obres presentades, la veritat que ens ho hem passat molt bé aquest estiu llegint i vam arribar a un bon port, crec jo, doncs fallant, de que l'obra guanyadora fos aquesta. Ja tinc moltes ganes de tenir-la a les mans publicada per Saldonà, la veritat. I crec que a la gent li agradarà, perquè està molt ben escrita, molt ben escrita. Sí.
Doncs ja convidarem més endavant a la seva autora, que a més em comentaves que és sadurninenca.
Sí.
Per tant, la tenim a prop.
Gran sorpresa per nosaltres, perquè fins ara han guanyat autors i autores d'arreu del país, i en aquesta ocasió, doncs el gran goig de ser una persona del territori. Sí, sí.
Doncs descobrirem aquesta obra i descobrirem també la figura que hi ha darrere de l'autora de Rabassa Morta. Glòria, si et sembla, aprofitant que s'ha fet poquet encara d'aquest cicle Biblioteques amb D.O., que just a banda d'aquesta inauguració d'aquest premi només s'ha fet una activitat, la resta encara està tot per venir, aprofitem, si et sembla, per comentar algunes. Per exemple, una que sí que vull comentar, la gran novetat d'aquesta edició, aquesta caminada per les vinyes que em comentaves abans de començar l'entrevista.
Sí, cada any intentem introduir alguna novetat, perquè hi ha tota una sèrie d'actes estrella, diguéssim, que funcionen sempre, com és el tast amb l'Escola de Viticultura d'Espiells, amb algun recital, alguna presentació de llibre, els clubs de lectura, però aquest any teníem moltes ganes, i ja fa temps que li donàvem voltes, de trepitjar la vinya, de començar per l'inici. Com deien, ser original és tornar als orígens, doncs teníem moltes ganes que dins del cicle Biblioteques del D.O., toquéssim el terròs de la vinya. I aquest any tenim la sort de que amb les Caves Font Pinet tenen una vinya molt propera, que s'hi pot anar caminant des del centre del poble. Així que el dissabte 19 d'octubre, a 9:45 del matí, farem una caminada familiar, sortirem des de la porta de la biblioteca, anirem caminant fins a la vinya de Font Pinet, hi haurà un taller d'experimentació, sobretot per nens i nenes, entre 4 i 7 anys. Sí que us haig de dir que les famílies interessades s'han d'inscriure, perquè és una activitat d'un aforament limitat, no? S'han d'inscriure al web sansadorni.cat/activitatsinfantils i es poden inscriure a partir del 8 d'octubre. I ens venia molt de gust, això, trepitjar el territori. I un cop arribat a la vinya, fer un tast del most, que els nens i nenes fessin alguna activitat d'acollida, veure les parts del cep, i aquest any ho podem fer. Serà el dissabte 19 d'octubre, però ja us dic, la part de l'activitat del taller, qui vulgui participar en el taller s'haurà d'inscriure prèviament.
Sí, que això, que hi ha algunes d'aquestes activitats del cicle, sí, sobretot segurament les que estan destinades als nens, que sempre són les que tenen molt d'èxit,
sí,
sempre, no?, que es faci aquesta inscripció, sí, i com a mínim un aforament.
Que no prenguem ara... mal, que no prenguem mal. I en fem una altra de nou, Eli.
Sí?
Ara no hi havia caigut. Fem una hora del conte al carrer. També és que nosaltres ens va una mica a la marxa, Aquesta setmana, aquest dimecres, dia 9 d'octubre, 6:15 de la tarda, farem una hora del conte davant de les Caves Font Pinet, al carrer Joan Maragall 14, davant mateix, allà al carrer, que no n'havíem fet mai cap tampoc, i llavors aquests caps que sempre barrinen, doncs aquest any, en comptes de fer l'hora del conte dins de les Caves, tenim ganes de fer-ho al carrer perquè la gent gaudeixi, no? Per tant, aquestes dues serien les novetats aquest any. L'hora del conte, que no cal inscriure's perquè és al carrer, lliure, i la caminada a les vinyes.
Però sempre tenim aquests èxits, no?, d'any rere any o de l'any passat, d'aquests que repeteixen, i alguns, quan, no?, comentaves abans que quan una activitat funciona es canvia una miqueta, però s'intenta que continuï funcionant,
sí,
no?
Què diuen els gallegos? Mejor no meneallo, pues quasi que no ho toquem, no? Sí, sí, aquest any repeteixen el David Puertas i el DJ Pàmpol. David Puertas és un historiador de l'art, un especialitzat en història de la música clàssica, i fa unes xerrades, tastos, audicions de música clàssica que són molt bones, i també ha fet molts llibres sobre la història de la música clàssica. L'any passat vam fer el paper del vi del cava en l'òpera i ens va encantar, va venir moltíssima gent, i aquest any ens fa una xerrada, tasta, audició que es diu El vi de la música, i és això, el paper del vi durant tota la història de la música clàssica. Serà divendres 25 d'octubre, 8:15 del vespre.
Aquesta ja una de, la, de les darreres activitats del cicle, no, de fet?
Sí, abans del DJ és l'última. El DJ, és una cosa que m'interessa
allà
molt.
Allà anem, perquè allà és el tancament.
Ahí, Eli, no lo perdamos. Sí, sí, sí.
Aquesta sí que l'assenyalem molt, aquest, sí. Aquest tancament, perquè sí. És un tancament amb música made in sense dormir. Per tant,
sí, és que és xulo, perquè vam trobar l'any passat un DJ que es deia Pampul, és que clar, dient així, Eli...
Tot va lligat,
home.
Tot rodó.
El DJ Pampul és molt conegut en el circuit de l'ambient nocturn a Barcelona, perquè forma part dels Churros con Chocolate, la Lioli Olé, la Festa Independents, vull dir que és una persona que té molt de nom a Barcelona fent música patxanga, música festiva, que pot agradar a persones de 20, de 30, de 40, de 50 anys, i creiem que és una bona manera de tancar el cicle un dissabte a la nit, després d'anar a sopar amb els amics o a casa, o en un restaurant, o en un bar, doncs quedar a 11:45 de la nit, el dissabte 26, a 11:45 de la nit, quan ja has acabat de sopar, venir a la biblioteca, fer un tast d'aquest cava rosat tan bo i ballar una miqueta amb el DJ Pampul.
I ja amb això, no?, es tanca el cicle, tot queda ben rodonet, i una mica, no?, és com la cirereta del pastís.
Sí, l'any passat ho vam provar durant el divendres al cava tast, ens va agradar molt, va ser molt original, i aquest any l'hem convidat per, com dius tu, fer la cloenda, el dissabte 26 a quarts de 12 de la nit. I crec que doncs, totes les persones del Penedès, les persones que ens estiguin escoltant, que tinguin ganes de provar un bon cava i de venir amb els amics a escoltar música per ballar, doncs ballarem a la biblioteca, cosa que també és una novetat, perquè l'any passat vam ballar a fora a la plaça, aquest any ho farem al pati, si fa bo.
Està bé, això d'anar a ballar a la biblioteca. Segurament que alguna de la gent que ens estigui escoltant deu pensar que no hi toquem gaire.
Però aquestes sessions golfes són molt xules, perquè nosaltres de dia som molt seriosos, parlem molt fluixet, necessitem silenci per llegir, per estudiar, per conèixer, per aprendre, per aquesta part d'informació que té la biblioteca, però hi ha d'haver aquesta part festiva, perquè el cava és festa i alegria, i s'ha de notar.
De fet, de tant en tant, en aquell pati de la biblioteca de Sant Sadurní, que si algú dels nostres oients encara no la coneix, el convidem a que vingui a conèixer aquest gran espai que tenim a la plaça Nova, doncs ja com que convida, no?, a sortir a fora, i sí. De fet passen moltes coses en aquesta biblioteca, sobretot sí. Quan fa bo.
Vam comprar focus de colors, Eli, i allà va començar la festa ja. Vam dir, a partir d'aquí, recitals, ara no fa gaire, hi ha hagut rumba, va haver-hi bossa nova aquest estiu, vull dir que a part del que fa la biblioteca, també hi ha el cicle agost o el cultura tot l'any, sempre s'hi fan coses, i tant. És, a part de ser biblioteca, centre cultural, i s'ha de notar.
Glòria, abans d'acabar, èxit sempre d'aquest cicle de biblioteques amb D.O., aquests 6 anys que ja han passat, aquest 7è segur que és tot un èxit, i suposo que des de la biblioteca sempre es vol anar fent passes endavant, sobretot seguir amb aquest cicle, i anar sempre apostant pel que ja funciona, doncs millorar-lo, no?, com comentem, i continuar creixent i continuar pensant, no?, com deies, i sempre anar apostant i anar pujant una mica, no?
Sí, barrinant, que hem de començar a pensar el pla d'acció 2020. Estem donant-li voltes a un parell de històries que poden tenir a veure, doncs, amb la creació d'un cineclub i amb la creació de clubs de lectura per a joves. O sigui, obrir una miqueta el calaix del cinema i la literatura, i obrir el calaix de la literatura i els joves. I llavors, el mes d'octubre de l'any que ve, nosaltres sempre acollim una mica més tard. Si el Penedès es cull entre agost i setembre, la biblioteca es recull els fruits a l'octubre, anem una mica més tard. Però la nostra intenció, si igual que aquest any hem fet aquestes coses noves, doncs l'any que ve, un cop valorem com ha anat l'octubre d'aquest any, la idea seria obrir aquest vessant cultural del cinema per poder fer algun tipus de tertúlia de cineclub, i també aquesta part de la presència dels joves en la literatura, que ho tenim un palet descuidadet.
Ja que costa...
Però ho hem d'intentar. Barrinem perquè ens anem de sortir.
S'ha de trobar la fórmula,
sí,
no?
Sí, perquè els joves llegeixen. Com llegeixen? Diferent de com llegeixo jo, que puc tenir bastant més anys que ells, però llegeixen. Doncs llavors, a partir d'aquí, buscar les possibilitats. No ens en... Segur que ens en sortim, segur.
Glòria, ho deixem aquí, un plaer, com sempre, que ens visitis, que ens parlis d'aquest cicle de biblioteques amb D.O., i que vagi molt bé tot aquest mes d'octubre, però no, tot aquest cicle de biblioteques amb D.O., però no només aquest mes, sinó que acabi d'anar molt bé tot el que queda i que continuem brindant amb aquest cava amb nom molt llarg de Font Pinet.
Gràcies a vosaltres i salutacions a tots els del Penedès en xarxa.
Amb aquesta proposta creuem el meridià del Penedès en xarxa d'aquest dilluns i després de les notícies, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, Neus Bertran, l'educadora canina, parlant de gossos petits. A les 11 feinejarem una estona amb la filosofia, gràcies al professor Pere Martí, i a 11:15 saludem de nou l'Adrià Solís, el nostre fisioterapeuta, que s'estrena aquesta temporada amb el seu lema "Riquesa és salut". Tot això a partir d'ara i fins als 12. Seguim.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15. És moment de tornar amb aquesta informació a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Olèrdola i Castellet i la Gornal delimiten els seus termes municipals. Des de Canal 20 Ràdio ens explica Raimon de Cara.
Bon dia. Dijous a l'Ajuntament d'Olèrdola es formalitzava l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellet i la Gornal i d'Olèrdola. Aquesta delimitació consta de dues fites. La primera, el turó de les Tres Partions, que també és comuna amb el municipi de Canyelles, mentre que la segona es localitza al turó anomenat Plana Morta, en una fita que també és comuna al terme de Santa Margarida i els Monjos. Divendres, d'altra banda, signava l'acte de reconeixement de la línia del terme i assenyalament de les fites comunes de l'expedient d'alteració del límit municipal amb Olivella. Aquesta alteració suposava realitzar uns petits canvis de la línia del terme municipal a uns terrenys propers a l'urbanització de Can Surià, a Olivella. L'Ajuntament també ha rebut notificació per part de la Direcció General d'Administració Local de l'inici de l'expedient de replantejament de la línia de terme entre Olèrdola i Avinyonet del Penedès.
També us volem explicar que Turisme de Calafell participa en una fira a París. En té més detalls David Canto, des de Bellvei Ràdio. Molt bon dia.
Bon dia. Ha estat una acció promocional per fidelitzar el turisme francès, ja que aquest, diuen, és el principal mercat turístic estranger que té Calafell. Segons Turisme de Calafell, un dels seus objectius és la fidelització dels mercats tradicionals. Asseguren que l'any que venen menys francesos, per exemple, es nota immediatament. En destaquen que el francès és un mercat molt interessant per al municipi perquè acostuma a ser un turisme familiar i que té en la relativa proximitat un valor afegit. Turisme de Calafell ha estat a aquesta fira en col·laboració amb l'agència Calafell Evasion, que treballa portant turisme francès a tota la Costa Daurada. També hi han participat empresaris, hotelers i de la restauració i representants dels gremis i associacions del sector. La fira té la peculiaritat d'estar especialitzada exclusivament en la venda a agents de viatges, operadors turístics, organitzadors d'actes i esdeveniments i gerents de viatges corporatius.
I també us volem comentar que la Fundació Mas Albornà impulsa un maridatge social en Josep Roca a Subirats. Des de Ràdio Sant Sadurní ens ho amplia Eli Jiménez. Molt bon dia.
Bon dia. La Fundació Mas Albornà es vesteix de llarg per celebrar els seus 50 anys d'història organitzant un maridatge social, al qual compta amb l'exclusiva col·laboració del sommelier del restaurant El Celler de Can Roca, Josep Roca, qui dirigirà el maridatge. L'acte tindrà lloc el proper dimarts, dia 22 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Mirador de les Caves de Subirats. És un acte obert a tothom a un preu de 30 euros i l'aforament és limitat. Tota la informació de l'acte es troba a www.masalbornà.org/maridatge, des d'on es podran realitzar també les preinscripcions fins al dia 16 d'octubre. L'objectiu és celebrar d'una manera ben especial i en companyia la trajectòria de l'entitat a la comarca i també la seva tasca. Per això es tracta d'una iniciativa que marida tres components que el fan singular. La gastronomia de Mallart, artesans xarcuters i també de la Deo Penedès amb festivitat i solidaritat.
I anem tot seguit fins a Domenys en Ràdio perquè ens expliquin que la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès acull l'exposició Pompeu Fabra, una llengua completa. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Bon dia. La Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès acollirà l'exposició Pompeu Fabra, una llengua completa, del 7 al 19 d'octubre amb motiu de l'any Pompeu Fabra. Es tracta d'una mostra itinerant creada per la Direcció General de Política Lingüística i gestionada pels Serveis Territorials de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que presenta l'aportació de Fabra a la llengua catalana, el gran arrelament social de la seva figura i obra arreu de Catalunya i l'impuls a la llengua que va suposar el seu treball. L'exposició es podrà visitar del 7 al 19 d'octubre de 4:45 de la tarda a 9:15 de la nit.
I acabarem des de Ràdio Vilafranca explicant que els xicots alcen castells de 7 a Torredembarra i es preparen per la desena diada de castellers de Bellprat. Els xicots de Vilafranca actuaven ahir a la tarda a Torredembarra al costat dels anfitrions, els nois de la Torre i els castellers d'Esparreguera. Per començar la diada van enlairar un pilar de 4 i per tot seguit i descartats els castells de 8 enlairar el 4 de 7 amb agulla. Per un problema de quadratura el van decidir desmuntar i en un segon intent el van completar. Amb estrenes el pis de segons. En segona i tercera ronda van completar els castells de 7 bàsics, el 4 i el 3, també amb estrenes al pis de segons. El castell més destacat de les altres dues colles participants va ser el 3 de 7 amb agulla. El proper compromís dels xicots és aquest dissabte, dia 12 d'octubre, a Bellprat, en la desena diada de castelleres, Nativitat i Arfa a Bellprat, una jornada, recordem, festiva i de reivindicació de la memòria històrica i de la lluita de les dones per assolir papers de rellevància en el món polític, econòmic i social.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès, Canal 20, 107.0 FM.
De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Tots els dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, la Vanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio.
M'agrada la tramuntana.
Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on la Vanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Xxxt, silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Balló.
Des d'un lèrdula, el bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio.
Penedès en xarxa. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Tot i que ja portem uns dies d'octubre, encara hi ha retrobades al Penedès en xarxa. Avui, per exemple, saludem de nou, després d'uns quants mesos, la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que aquesta temporada també ens acompanyarà i ens visitarà un cop al mes per parlar-nos dels peluts. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, què tal?
Ha estat un estiu calorós, com han passat els peluts?
Doncs la veritat és que tots els gossos que cuidem cada matí o que traiem a passejar, els pobrets els hi costa. Busquen ombra, busquen aigua, no juguen tant, bueno, això tothom qui té gos ho deu haver vist, no?, amb el seu gos, que estan com més, com es diu vulgarment, aplatanats, no?, com estem nosaltres, així, que no tens masses ganes de fer massa cosa, i quan ve la fresqueta ja tots s'animen més.
Ara com que afluixa, millor, no?
Sí, sí, ja els veus que tenen més ganes de jugar, estan més animats, bueno, és que com una mica com nosaltres, no? Tenen més ganes de moure's, clar, per escalfar-se, però quan fa molta calor...
Impossible.
No, sí, fan el gos, realment.
Fan el gos. La Neus Bertran ens acompanyarà un cop al mes, els dilluns, i ens parlarà dels gossos, ens donarà pistes, idees, ens explicarà com són, com funcionen, i això farà que tinguem una millor relació, una millor entesa, tant si en teniu com si no. Avui dediquem aquest primer espai als gossos petits, que t'haig de dir, tenen molt mala premsa. Ara potser sí, desmuntarem tòpics i mites, però així d'entrada tenen mala premsa, pobres?
Sí, bueno, m'agradaria comentar que realment avui dia cada vegada n'hi ha més de gossos petits, no? Hi ha més tendència a adoptar o a comprar gossos de mida petita, perquè, bueno, cada raça, no?, serveix una mica per unes feines determinades, i tenim els gossos caçadors, que potser trobem més en altres àmbits, o aquí també en trobem molts que estan adoptats perquè en altres zones abandonen i venen més cap aquí, però bueno, són gossos que estan destinats inicialment a caçar, no? Els gossos de guarda, com poden ser els mastins o els pastors alemans, que sempre s'han creat una miqueta per aquests tipus de feines, no? I sempre eren gossos, doncs, de mides mitjanes grans, no? Els galgos també són gossos molt grans, gossos de caça, gossos de mida gran. Els gossos de mida petita realment no s'han creat tant com per que puguin realitzar una feina determinada, sinó més, estan més enfocats la seva cria per a ser gossos de companyia, no?
La seva funció bàsica és acompanyar.
Sí, gossos més de ciutat, gossos més de... per viure en un pis o en una casa, no? Però més de família, que realment tots poden ser gossos de companyia, tots, absolutament tots, però els gossos petits realment s'han creat amb aquesta mida, no?, més aviat per facilitar una convivència dins d'una casa, un pis, o... Val? Estan una miqueta enfocats cap aquí, i això també és el que els hi ha pogut comportar més problemes de conducta, no? Aquesta idea de que és un gos de família, de companyia, i no és un gos que el tenim per anar a caçar, i, no? Llavors, per aquí moltes vegades ve els problemes que tenen, no?
Hi ha fonament en aquest tòpic sobre els gossos petits, que sempre aborden, que tenen mal caràcter. És veritat o no?
És una realitat. És una realitat. Ara... Aviam, sempre fem... No es pot generalitzar... Però sí que és cert que hi ha molts casos de gossos de mida petita que tenen o han desenvolupat un caràcter més esquerp. Però hi ha una explicació a això, no? No vol dir que genèticament ja sigui així. Sí que hi ha components genètics en molts gossos que els poden influir en les seves pors, en les seves conductes. Això no s'ha d'obviar, no? Però en el cas dels gossos petits, jo crec que no és una part genètica, sinó que és una part apresa, la que tinguin aquest tipus de caràcters en molts, molts casos, no?
Quan parlem de gossos petits, quines races o quines mides?
Ara, per exemple, si dones, fas una ullada pel carrer, que a veure, que faig un parèntesi, jo trobo que realment els gossos petits sí que són així una mica raro, no? Però són com més pràctics per moltes coses si vius a la ciutat, no? Per endur-te'ls a...
Sí. Si vols que visquin amb tu,
sí,
pots posar un pastor alemany en un pis.
Bueno, sí que es pot, si tens també sempre una miqueta...
Una sortida.
Sí, els gossos realment en un espai petit no hi tenen per què estar incòmodes, no? Siguin de la mida que siguin, sempre quan... surtin les seves hores, puguin fer la seva, però és que un gos realment la major part del temps se la passa dormint. El que passa que realment un gos petit és, si analitzes objectivament, és molt pràctic per moltes coses, i suposo que per això, el que dèiem ara, no? Jo cada vegada em veig més de gossos petits a la ciutat, no? Per exemple, de races, que em deies, chihuahuas n'hi ha molts, bitxons maltès n'hi ha moltíssims, de la raça canitx també, bueno, o i després els gossos que són encreuaments o races així, bueno, que són barreja, no? Però sí que hi ha els bulldog francesos, també n'hi ha molts, tots són així de mides petites, no? Per exemple, a les protectores, al cat penedès, a vegades costa trobar-ne de petits, perquè, no perquè no n'abandonin, que també n'abandonen, però perquè és com, surten com molt més ràpid i amb més tendència a anar a buscar gossos petits, no? que gossos grans. De fet, bueno, està molt més ple de gossos grans que de petits, no?
Expliquem una mica com són la morfologia d'aquests animals i així potser desmuntem una mica el tòpic o expliquem per què es comporten, no? D'aquesta manera.
Clar. Què passa amb tota aquesta idea que hem estat desenvolupant, no? De que els gossos petits són més familiars, més, bueno, creats, diguéssim, per estar més en família. Fa que la manera de tractar-los, de manipular-los, també sigui diferent. Realment, en molts, molts casos, un gos d'aquestes mides es tracta i es manipula d'una manera molt inadequada, ja des de que són petits. Què passa? Un gos de 3 quilos és molt fàcil, a la mínima, situació que nosaltres, el propietari, se sent insegur, el carrega amb braços, sí. O és molt més fàcil traslladar el gos d'una banda a l'altra, inclús de casa, o pujar-lo al cotxe, o sense demanar-li, sinó agafant-lo, sí, a coll. A l'hora de manipular-lo amb la corretja, també és molt més fàcil fer una tibada amb un gos de 3 quilos que amb un gos de 40. Clar, tot això els hi va generant un estrès de base, ja des de que són petits, i una alerta, val? Perquè són gossos que, diguéssim, que no se'ls respecta l'espai tant com potser li respectaries amb un pastor alemany ja d'un any, no? Que ja té un volum important, no? I un bitxon maltès d'un any, doncs és més petit i és com molt més fàcil manipular-lo. Potser el pastor alemany li demanaràs o el convenceràs, perquè no el pots agafar en braços fàcilment un gos de 40 quilos, no? Ningú ho farà. I potser també t'imposa més perquè és més gran, té la boca més gran, etc. No?
Els Llavors, tractem diferent.
Els tractem molt diferent.
I aquí rau l'origen del problema?
Aquí rau, sí. és aquí, no? Llavors, clar, jo em trobo amb molts gossos que vaig a casa a visitar, petits, que tenen problemes bastant greus d'agressivitat, inseguretat, desconfiança cap, cap als desconeguts, cap a l'entorn, cap a altres gossos. I clar, ja me'ls trobo quan ja tenen una reacció molt clara de defensa, no? Clar, darrere hi ha hagut una historial, no?, des de que són petits, de manipulacions inadequades.
Parlant de manipulacions, fem un parèntesi perquè és una animalada, però suposo que no els afecta, però quan veus aquests gossos petits pentinats,
sí,
que els hi fan cuetes,
sí,
i els hi posen,
sí,
llaços, com,
mira,
si fos una nina.
Veus, clar, això és una de les altres coses, que les races que s'han creat per estar més amb el que dèiem al principi, no?, en un pis, en una ciutat i tal, te n'adones que realment és un gos, l'essència és d'un gos, però és que en aquests gossos jo m'hi he trobat moltes vegades portar-los a la muntanya com amb qualsevol altre gos. Quan surts de la muntanya realment tens un problema. Per què? Perquè aquell gos està fins dalt de punxes, de branquetes, després, clar, ha de passar un procés de manipulació molt important, de raspallat, un procés que ja li genera una incomoditat que un altre gos no la viu, aquesta incomoditat, no? O sigui, els has de manipular molt més perquè han estat creats amb unes altres característiques. Clar, els bitxons maltesos, per exemple, no? Un pèl molt maco, molt monos ells, tots blanquets, però clar, aquest gos el portes a la muntanya i després tindrà segurament una feina de no sé quanta estona per manipular-lo, per... Depèn del gos, t'ho acceptarà, i hi ha altres que potser ja generen aquestes conductes de deixa'm ja en pau, no em toquis més, no? Perquè n'estan fins als nassos. A més han de passar per la perruqueria cada cert temps per tenir un manteniment d'aquest cabell, no?
Són delicats.
Clar, és que és tot la seva vida ja inclou moltes més manipulacions que altres gossos diferents, no? I coincideix moltes vegades que són, doncs, aquestes races petites.
Els humanitzem,
no? Sí.
Més
sí,
del
també,
que és habitual.
També és potser, com tenim aquesta idea, no?, que és més un gos de casa, familiar i tal, se'ls parla molt més. Bueno, no se'ls tracta tant com a un gos. També al ser de mida petita, doncs la gent té més por, té més inseguretat. A lo millor els va passejant i veu que s'apropa un gos gran que ve amb totes les bones intencions del món, no?, a saludar el gos petit. Però clar, tu ja veus aquell gos i el primer que penses, no?, en molts casos, se'l menja. És que en un moment, si vols, se'l menja, el meu gos tan petit, tan fràgil. Què faràs? Potser ja faràs una tibada inadequada, l'agafaràs en braços. El gos que estàs agafant en braços li estàs transmetent allò que ve per allà. Et genera tu un estat d'indefensió primer, perquè el tens allà agafat en braços i no té escapatòria, això ja li genera una por, una incomoditat, no? I moltes vegades per aquest tipus de manipulacions aquell gos petit acaba sent bueno, antisocial, no? No veu un gos i ja no vol saber res, té por, però perquè li hem transmès, no?, a l'hora de manipular-lo.
Ho podem revertir?
Sí, es pot treballar.
Com hem de tractar aquests animals
treballar.
Petits?
D'entrada, jo sempre el consell que dono a persones que tenen un gos petit és manipular-lo el mínim possible, que les mans no siguin... De fet, hi ha molts gossos petits que miren molt les mans, perquè ja les mans ja són com una amenaça, perquè se'ls agafa sense cap tipus de respecte, no?
Sense mirament,
punt,
no?
Com si fos un bolso.
Sí, sí.
I no, o sigui, és un ésser viu i és un gos.
Suposo que ho fa sense pensar,
sí,
però ell ho
realment
percep com una intromissió, no?
Sí, sí, clar, és una amenaça, és un... Bueno, no té cap capacitat de poder escollir, no? Llavors, al final, això els genera aquest estat de... No vull saber res més de les mans. No en tots els casos, però en molts. N'hi ha molts que ho accepten i ho assumeixen i ja està, no?
Per tant, primer consell.
Sí.
Manipulem.
Jo sempre dic a la gent que ja veig que el problema ve per aquí, de l'excés de manipulacions, dic, tracta'l com si fos un gos de 40 quilos. Vols que baixi del sofà, per exemple? Demana-li, no l'agafis a la mínima o vols que passi per un lloc, demana-li també, convèncel, és molt fàcil tibar d'un gos de 3 quilos, superfàcil, tothom ho pot fer, inclús un nen, però no és la manera. No, fes-ho d'una altra manera, fes-ho com si fos un gos de 40 quilos, tracta-li igual. No el pugis a la falda de seguida que vegis un perill, no el pugis en braços de seguida que vegis un perill, que ell s'espavili una miqueta i que vagi entenent el món d'una altra manera, que no et necessita tu per salvar-lo de tots els perills que hi ha, que realment no hi són, no? Bueno, és una miqueta aquest concepte, vale? Aquest concepte de tractar-lo realment com un gos.
Deu costar.
Molt, clar, perquè realment tothom que té aquests gossos petits té molta tendència a agafar-los en braços, a posar-los a la faldilla, que jo no dic que estigui malament. Jo, de fet, quan estic amb gossos petits, a vegades però els hi demano, si volen, o sigui, els dic...
I com ho fas?
Si vols, bueno, els hi dius, puja aquí, i ja veus que si... tenen ganes, doncs ells pugen, sí. A vegades també ho intenten els grans, però clar, és més complicat, no? Però no fer-ho sempre com a sistema, no? Aquest tipus de manipulacions.
I si aconseguim introduir aquest canvi, que és important, eh?
Sí.
Ha de costar, notarem que el caràcter d'aquest gos petit canvia?
Clar, perquè un altre problema, si tenim temps, un altre problema que hi ha molt important és que en els gossos petitets tan monos, tothom, la gent desconeguda, els toca també sense cap tipus de respecte.
Tothom
en el sentit,
cor.
Sí que és respectuós, potser la manera de tocar, però el irrespectuós aquí és valorar si aquell gos vol que el toquis o no, i això mai sempre ens ho saltem, aquest pas, no? Llavors aquells gossos acostumen a començar a fer unes conductes d'agressivitat cap a persones també, no? Llavors això com es pot treballar? Bueno, parlant amb la gent, no? I fent que la gent respecti l'espai del teu gos, això amb tots en general, eh? Sobretot amb cadells i amb gossos de mida petita. Treballar amb premis, hi ha gossos que el toquis no és cap premi, és un càstig. Llavors tu portar sempre premis, i quan tens un gos petitet i amb la gent que el vulgui interactuar amb aquest gos, no, mira, dona-li una galeteta o dona-li tal, perquè és una miqueta desconfiat, i és l'única cosa que en un gos que ja té una desconfiança instaurada, gent desconeguda, l'única cosa amb la que podem començar a fer canviar el xip d'aquell gos, no? De, ostres, la gent que se m'apropa no és una amenaça, m'ofereixen algú bo.
Controlar aquesta interacció,
sí,
amb els altres.
Sí, d'aquesta manera sí que es pot canviar, que el gos comenci a confiar en la gent, no?
Perquè un gos petit igualment agraeix sortir, esbargir-se...
Tot igual, és un gos igual. És un gos igual, o sigui... no tindrà potser uns instints de caça tan desenvolupats com un podenc, per exemple, o no tindrà tantes necessitats, no sé, com una altra raça, no? Diferent de... Però bueno, és un gos, i hi ha unes coses troncals en tots els gossos que és, o sigui, tots funcionen, tenen una base, una essència igual, no?
Borden molt? Borden més que els gossos grans?
Sí, però també... Bueno, també
tornem,
jo crec que hi ha una tendència que el tema de l'agressivitat, el tema d'abordar, tot ve de la mateixa, del mateix, no? I ells aprenen que abordant aquella persona que els ve a saludar i tal, ui, es frena, no? Ai, mira, és que sembla una cosa, però que rabinat que és, no? És molt aquest comentari, no? Llavors ells aprenen que abordant aquella persona els deixa en pau.
Frenen.
Clar, això em funciona, doncs ho utilitzo contínuament. O sigui que potser borden més, no perquè aquestes races siguin més d'abordar, sinó perquè a nivell de conducta ho han après.
Si amb un cadell d'una raça petita interactuem d'aquesta forma tan diferent que planteges, aquell animal creixerà diferent, no?
Pot ser un gos super espavilat que sàpiga molt bé interactuar amb la gent, amb l'entorn i amb els altres gossos. amb la gent sobretot hem de parar els peus a la gent. Això, sent un propietari d'un gos, has de saber en quins moments parar els peus a la gent. Perquè amb tota la bona fe ho fan i tal, però realment el gos l'estan carregant la motxilla de males experiències en conèixer una persona nova. Llavors, aquí has de, sobretot si tens un cadell, treballar-ho molt amb la gent. No, mira, ara l'estem ensenyant, no sé, li expliques qualsevol coseta, no? I de moment volem que conegui a la gent, però interactuant amb un... Jo conec casos de gossos que, ostres, eren moníssims de petit, super... i de tan atossigats que han estat i tan agobiats per tothom, perquè és que ara van pel carrer i es volen menjar tothom. I clar, i la gent, ostres, i per què s'ha tornat així? Pues mira, la síndrome del gos mono, no, del gos petit, que tothom el toca fins que el gos diu,
fins aquí,
prou. I quan veu que funciona, ja es torna el més, bueno, lladrador del barri.
Celebrem la tornada de la Neus Bertran, que ens acompanyarà aquesta temporada, aconsellant-nos en la nostra interacció diària amb els gossos, amb els peluts. Avui ens hem estrenat parlant dels més petits. Gràcies i fins d'aquí a unes setmanes.
A vosaltres, gràcies.